Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir, la primera de l'any 2014, amb Josep Maria Balcés i Pasqual Dusó. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
I molt bon any.
Bon any.
Ha anat bé l'entrada al nou any 2014?
Sí. Podem dir que no ha anat malament.
Vull no?
De moment encara no hem tingut cap problema perquè vagi malament, no ho sé.
Ara parlarem d'una cosa que anem malament, que és l'increment de les tarifes de tot.
Sí.
Però vaja, que això aprofiten les campanades per, just el següent després, incrementar-ho tot. Josep Maria, ha anat bé?
Bé, sí? A mi el que em preocupa no és el dia de traspàs, sinó l'etapa que engega l'1 de gener. I aquí hi ha molts, diem any nou, però jo diria reptes vells.
Sí,
molt bé.
I aquí hi ha moltes històries que, bueno, valdrà la pena veure com van concretant-se al llarg d'aquests 12 mesos.
Ara en parlarem, perquè jo crec que el periòdic avui fa la portada que potser resumeix millor com ha de ser el 2014, que divideix l'any en economia, política i societat. Ara, en tot cas, en parlarem, perquè volia parlar vostès primer dels preus de les tarifes, per exemple, la de la llum i la del transport públic, que s'encareixen amb aquest nou any. La de la llum creix un 2,3% i els preus del transport públic creixen una mitjana del 3,5%. En el cas de la T10, que és la targeta que molts santcugatencs fem servir per anar a Barcelona, els que no hi anem cada dia, que potser no necessitem un abonament mensual, doncs augmenta un 4,6%. Alguna bona notícia, el gas natural baixa un 1%, i es manté el preu del gas butà. I també es mantenen els preus dels peatges dels túnels de Vallvidrera. Però malgrat tot, l'increment del cost de la vida arriba al mateix temps que, per exemple, el sou mínim interprofessional queda congelat i que la immensa majoria de la gent doncs, veu com el seu sou continua congelat, aquells que tenen la sort de tenir un sou. Que recordem que les xifres d'atur continuen disparades. Algun comentari sobre això?
Bueno, jo personalment sí que en tinc. Primera, no puc entendre com si... és a dir, per què pugen les tarifes energètiques, per dir-ho així, no? Bé, pujarien si pugés el preu del petroli, per dir una cosa, i si pugés no sé quina repercussió té en la tarifa, el factor humà, si pugessin els salaris. Però si estan congelats els salaris del 0,25 d'IPC, no entenc per què han de pujar aquestes tarifes. Encara entenc menys que dintre del rebut de la llum, per dir-ho així, hi ha el peatge de les línies de transport i de distribució. I aquest peatge la puja en un 1%. Amb raó de què puja un 1% el peatge? El peatge vol dir que l'electricitat passi per les línies. Aquestes línies són les mateixes ara que les de l'any passat. Què ha fet que pugi això? Per què ha de pujar un peatge de que passin els quilowatts per una línia o no? Si estan els salaris no pugen en aquesta proporció. És a dir, no entenc aquesta pujada de tarifes pràcticament automàtica. La podria entendre, com dic, si pugés l'energia. La podria entendre si pugessin els salaris. Però estant tot això tan parat, no trobo cap explicació en què pugin això. I després has dit una altra cosa, Pep, que si et sembla en parlem després, que és aquest 2,3% de la llum, que a més és un 2,3% fictici, que acabarem trobant-nos un altre cop amb les mateixes circumstàncies que ens trobàvem abans. O sigui, recordem, per dir-ho d'una manera clara, que va ser en temps de l'Aznar que es va dir, escolti, no pugin tant la llum, que hem d'entrar dins del mercat europeu, etc. Baixin. I el deute que genera, perquè el preu és fix, la tarifa és fixa, ja ens ho trobarem. Ens ho trobarem, però resulta que això, ara amb aquest 2,3%, ja sabem tots que volíem pujar-la a través de la subhasta, etc, etc, a l'11 i escaig. De l'11 i escaig al 2,3 hi ha un gap del 8%. Aquest 8% és on l'acabarem trobant. És a dir, encara, per dir-ho així, encara sembla que han pujat poc en relació a el que voldríem pujar. Per mi és incomprensible.
Josep Maria, com ho veus?
Bon dia. Home, ha parlat el tècnic, jo estic molt d'acord. Jo el que faria la constatació és que a partir d'aquestes xifres i d'aquests augments, la gran conclusió és que hem començat l'any molt més pobres col·lectivament.
Sí, socialment.
I per tant, això és molt important. És dir, el que deia, sou el salari mínim interprofessional congelat, les pensions pràcticament congelades, salaris doncs, que van baixant, una situació d'emergència en moltes llars i en moltes persones, sí, sí, en moltes famílies, i mentrestant hi ha un discurs de dir, escolta, ja ha passat la crisi, ja s'obre aquí una gran perspectiva, anem millor i tal. Jo no sé a quines butxaques estan constatant aquesta millora. Vull dir, en la butxaca de la majoria de ciutadans d'aquest país arriba l'any amb una retallada impressionant. L'altra pregunta és a dir, això, doncs, ho hem de poder denunciar, ho hem de saber denunciar, perquè no ens donguin gat per llebre. És a dir, avui el país és més pobre, i no sé quan es recuperarà ni sé de quina manera. I a la vegada, doncs, la gran pregunta, és a dir, a qui hem de demanar comptes d'això? És a dir, de vegades doncs, fem la constatació, ens queixem i tal, però hi ha algú que és responsable políticament d'aquests desfasaments. I aquí, doncs, això continua sent amagat, que doncs, ens queixem i prou, però no acabem de demanar responsabilitats amb els que ens estan governant. I aquest, doncs, és un altre repte que té el 2014.
Bernat Picornell, que s'ha incorporat a la tertúlia. Bon dia. Molt bon dia. Estem parlant d'aquest increment de preus que tenim generalitzats entre, vaja, l'electricitat, el transport públic, sobretot, que és un altre dels aspectes que afecta més els santcugatencs. Algun comentari?
Una mica a la línia del que anàvem comentant, no? Jo posaria èmfasi en el fet de que les expectatives no són gaire millor. És a dir, si, quan no estava en crisi, els preus pujaven, bueno, la cosa anava doncs, més o menys bé i la gent doncs, tirava i no protestava massa. El que és cert és que en crisi i amb la situació doncs, de penúries que està passant doncs, a moltes de les famílies d'aquest país, els preus segueixen pujant, i no només la llum, sinó, comentaves tu, doncs, també el transport públic, i les expectatives doncs, no són gaire millors. Els preus seguiran pujant in secula seculorum, per sempre més, i la gent doncs, no veu no, quin és el límit doncs, que volen posar-hi, i no crec que tinguin pensat doncs, posar-hi posar un límit doncs, en aquests increments de preus, i per tant, per mi això és preocupant. I és preocupant també doncs, quina és la resposta que hi podem donar a això, no? Perquè si estigués garantida doncs, una resposta i que, escolta, això doncs, algun dia doncs, ho aturarem, però crec que ara mateix doncs, no estem en disposició de veure i de veure la llum al final del túnel. Ja no parlo només de la crisi, sinó doncs, d'això, no? dels increments reiterats i, escolta, aquí dia passa any empeny i anem pujant doncs, tots els... que anem pagant els ciutadans, i escolta, ja un dia, doncs, ja doncs, bueno, quan el país sigui pobre del tot, doncs, en tot cas, ja s'ho trobaran.
Sí, però si em permets, jo crec que el fotut d'aquí és la justificació. Quina justificació hi ha per això? Perquè si sabéssim quines són les causes, podríem dir, mira, quan passi això, quan baixi el petroli, baixaran les tarifes, quan passi allò baixarà i sabríem per on atacar. Però és que jo penso que no hi ha... Bueno, des del meu punt de vista, jo no he vist cap justificació per aquest increment de tarifes. Per tant, l'única cosa que ens queda és pràcticament la resignació.
O la revolta.
O la revolta. O sigui, però que algú m'ho expliqui. Perquè jo no veig la justificació. I llavors és veritat el que deia Josep Maria de que hem començat més pobres l'any. O és que ja érem abans molt pobres i ara estan posant... Potser amb números absoluts som igual de pobres, no ho sé, però la població, que és el que deies tu, la massa social, realment som més pobres. Hi ha casos que vaig veure, em sembla, per la tele, que són realment dramàtics. O sigui, una senyora que em sembla que havia de fer 4 viatges perquè el nen... Escolta, que són molts calés al final del mes.
Sobre això de la T10, va haver-hi unes declaracions abans d'acabar l'any del conseller Santi Vila que va explicar... Deia, auguro que augmentarà el preu tant del bitllet senzill com de la T10, que és la targeta més utilitzada, i ho va justificar, i són paraules textuals del Punt Avui, perquè són bitllets que usen els turistes. Bé. Malgrat que la T10 ja costava en aquell moment 9,80 euros i aquí el doble. Però que el conseller digui que són targetes que fan servir els turistes, que vingui un matí aquí a Sant Cugat i vegi quants turistes tenim fent fila per agafar el tren. Em vaig quedar de pedra, vaig dir, com pot ser que pugui fer unes declaracions així algú que representa que hauria de tenir un coneixement, mai millor dit, del territori, de quin tipus de gent fa servir el transport públic. Jo em vaig quedar de pedra, eh? De pedra.
Jo crec que una cosa és que vulguis pujar i ho acabis pujant i ja està, i l'altra és que se't riguin a la cara com ho fa, no? Aquí a Sant Cugat doncs, tenim doncs, coneixement ampli doncs, de la Conselleria de Territori, doncs, perquè hi vam tenir doncs, una persona molt significada allà al davant, i ostres, i tampoc no, i ell sí que era, em consta que sí que era una persona doncs, que emprava doncs, utilitzar el transport públic, i escolta, i les coses doncs, segueixen, bueno, van seguir anant doncs, com anaven, i ara doncs, no hi ha marxa enrere. Hi havia la xifra de que els últims 10 anys la T10 havia baixat un 71%, una barbaritat d'aquestes. Bueno, el que dèiem abans de la resposta, a veure quina és la resposta doncs, que podem donar. Si no hi ha resposta, és evident doncs, que ells seguiran pujant els preus. Per tant, és important que tots en siguem conscients i per tant, doncs, actuem en conseqüència.
És evident, perdona un segon, Josep Maria, és evident que hi ha una diferència entre una taxa i un preu públic. Les tarifes, encara que diguem per tarifes, són preus públics. El preu públic té, ha de tenir la tendència a que es vagi equiparant o que vagi arribant en el preu, en el cost real de la, del que utilitzes. També sé, per exemple, que un autobús, com vam fer els autobusos aquí a Sant Cugat, doncs no són rendibles, o sigui, hi ha una part que ha de posar l'Estat o l'Ajuntament o qui sigui. Llavors, quin és el cost real del, del metro, que, de, perquè parlem de l'Ateneu? Quan, quan ens falta per arribar a corollar aquest cost? No ho sé, és que com que no hi ha justícia...
Sí, és com els peatges, no?, que ja has arribat doncs, a cobrir doncs, el que et va a costar i tot i així doncs, segueixes a cobrar amb uns preus abusius només, a més, doncs, aquí a Catalunya, en fi.
Clar, a darrere d'un increment de preus hi ha sempre o l'empresa privada o l'empresa pública.
Exacte.
Que poden ser doncs, els bancs, que poden ser grups multinacionals, o etc. I aquests no estan disposats a renunciar a uns beneficis. I aquests tenen, doncs, ja els poders fàctics que, en el fons, doncs, imposen uns preus i... el gran interrogant és que llavors el polític que d'alguna manera ha d'avalar finalment aquest increment acaba cedint amb això, és a dir, perquè hi ha una força molt més potent que són aquests interessos creats al darrere de cada una d'aquestes empreses i en canvi els destinataris, la ciutadania no té... És que nosaltres aquí avui som comentaristes, però tots coneixem persones, és a dir, jo del meu entorn doncs, hi estàvem doncs, amb família i la gent jove estava explicant la situació de problemes molt forts que té la gent jove. Tu ets jove encara, no sé quins problemes o no.
Jo també, eh?
No, però la feinada... Per anar-se obrint camí no hi ha manera de trobar feina. I després explicaven doncs, com gent sobretot doncs, de classe humil, immigrada i tal, que t'anaven explicant doncs, que amb els 425 euros han de passar el mes i hauran de pagar aquesta llum i si volen traslladar-se hauran de pagar la TD. Jo no sé com s'ho fan. És a dir, és per desesperar-se, això. I aquesta situació l'hem de saber denunciar i hem de veure, tu, això... Aquests són els reptes que jo deia, any nou, reptes vells, perquè són reptes vells que no es resolen doncs, així amb cants triomfalistes, tu, i aquest és el drama que tenim.
Jo només volia dir que això que estaves parlant dels beneficis de les empreses és que després ells, si no tenen beneficis, no poden tenir accions, perquè, clar, han de tenir capital que els hi vagi sufragant totes les inversions, etc etc. Per tant, uns certs beneficis és segur que han de donar. Ara, són els que han de ser, aquí ja no ho sé. És un peix, per tant, que es menja la cua. Llavors, dius, això i em semblen unes reflexions correctíssimes, però clar, a totes aquestes et veus que potser les estacions d'esquís estan totes plenes. És a dir...
No de la gent que té 425 euros al mes.
Evidentment.
Aquest és, fixeu-vos que jo penso que anem... I això és, per mi és una gran preocupació. És a dir, si ens havíem vanagloriat, diguem-ne, d'una societat equilibrada, és perquè hi havia, entre cometes, una classe mitjana potent que feia doncs, d'enllaç entre una classe més poderosa o més, doncs, amb més capacitat econòmica i una altra doncs, que estava intentant doncs, pujar l'ascensor. En aquests moments s'ha tallat aquesta franja, s'està tallant i continua havent-hi dues classes cada vegada més distanciades i poden haver-hi doncs, les estacions d'esquí molt plenes, però a la vegada doncs, hi ha la gent que no es pot moure de casa ni pot encendre la calefacció. És a dir, aquests dos mons estan realment separats i enfrontats i uns es veuen més, els altres s'ho passen com poden i callen. I aquest doncs, és el drama del país.
Mentrestant tenim els polítics, o una part dels polítics significatius dels darrers anys, situats en el sector elèctric. Ho havíem comentat en alguna tertúlia aquí, no? Per exemple, a Endesa hi ha José María Aznar, Rodolfo Martín Villa, Elena Salgado, Miquel Roca i Pedro Solbes. Només a Endesa, I després en altres empreses tenim Felipe González, Ángela Cebes, Javier Solana, Josep Borrell, Miguel Boyer, que apareix per aquí, Josu John i Maz... Vaja, vull dir que representa que aquells que ens han dirigit durant molt de temps són els mateixos que es... tant després col·locats en aquestes empreses que ens incrementen els preus. Vull dir que el representant hauríem de saber una mica com intentar-ho arreglar, no? O
jo
no?
Sempre penso que a mi em fa més por el polític quan surt que quan està a la política. Perquè quan està a la política, dintre de tot està controlat, ja una, no sé si a la llei de transparència o el que sigui.
Más o menos, sí.
Más o menos. Estem d'acord. Més o menys, sempre n'hi ha algú que se'n va de trascantar. Però quan surten, Esclar, jo vaig viure quan el senyor Magaña, que era comissari general d'Energia, etc, etc, va ser president de FECSA. Per què va ser president de FECSA? Perquè tenia tots els enllaços en el Miner, en el Ministeri d'Energia i Indústria, i encara quan arribava allí li deia, hola, don Lluís, què sí. passa? I llavors, clar, jo crec que les empreses elèctriques, dic elèctriques, però la telefònica també, i qui vulguis, no volen renunciar a la possible influència que encara li resta en aquella persona per arreglar els temes interns. Llavors, jo veig, i realment així no canviem el sistema, això està clar.
Escolteu, tots, és dir, s'ha explicat i es diu, i tots sabem, de vegades això no s'explica prou, però dir, quan s'elabora lleis i normatives i tal, els lobbies funcionen.
Evident.
Aquí ja, també, eh? No només els Estats Units, sí, que a vegades la gent es llança lobbies als Estats Units o
i per tant, doncs, els polítics saben de com es juga, doncs, el vot, l'esmena i tal, i això ho poden fer uns, però els altres no ho poden fer.
Quan deies abans que els polítics acaben cedint, diguem, a les pressions de les companyies elèctriques en aquest cas, o de qui sigui, clar, jo matisaria, no?, perquè acaben cedint, però és que ja tenen clar, diguem, quin és el seu camí, quin és el seu futur, i qui és el que aplicaran, doncs, quan surtin de la política. Per tant, no és que simplement acabin cedint, doncs, en unes exigències, sinó que, escolta, cedeixes les exigències, però és que 2, 3, 5 anys més tard segueixes practicant exactament la mateixa política que vas doncs, de desenvolupar doncs, en el lloc
avui
que,
per
lloc
tu o demà per mi.
Exacte, sí. per tant no és ai, mira, és que m'han pressionat molt i he acabat cedint. No, escolta'm, o sigui, tu és a dir, has tingut una determinada manera de fer i quan has hagut d'aplicar-ho des de la política ho has aplicat i quan has sigut fora doncs, ho has seguit aplicant. Això és dramàtic.
És que, com deia el Josep Maria, aquesta gent entra però no perquè facin incorreccions, sinó saben quin camí s'ha de recórrer per arribar allà. O sigui, jo no dic que siguin xorissos o corruptes, o com vulguin, però saben per quin camí, per quins viaranys s'han de bellugar per arribar a la consecució d'allò. Que, com deia ell, els mortals normals no ens és donat. I llavors diu, espera, que aquí trucaré fulano que li passa no sé què, i el fulano aquell simplement, no sé, a lo millor ni això posa l'expedient a sobre, jo que sé, però se saben bellugar amb una naturalitat o amb una frescura que jo penso que és important.
I fixeu-vos quan alguna vegada alguna instància judicial posa doncs, el peu en algun cas doncs, que pugui haver-hi doncs, de corrupció i tal, que costa que això arrenqui. Tenim una colla de casos pendents en aquests moments, des de, què sé jo, des del cas Mercuri, el cas Pretòria, o el cas doncs, Palau, o el cas Bárcenas, o el Gürtel i tal. Ho anem arrossegant, no hi ha manera. I aquí la gent diu, escolta, aquell senyor doncs, que diuen que ha sigut un xoriço i que és corrupte, continua jugant al golf i l'altre potser algun doncs, passarà uns dies a la presó, però d'altres ni la trepitjaran. I la gent acaba dient, no, aquí no acabem de fer net. I hi ha la impotència de dir, aquests sembla que són uns corruptes, però no hi ha manera de que quedin les sentenciats. Jo... I quan hi queden, és a dir, ara penso en el Mates i tal, recorren doncs, a l'indult i tal, i llavors d'entre ells ho acaben tapant, i això, vull dir, si hi hagués aquí una transparència en la dinàmica democràtica, que és la que hauríem d'exigir, de dir qui la fa la paga. I es digui com es digui, i sigui del partit que sigui, i apartar. I després, si no, doncs, quan venen eleccions, s'ha de fer pagar. Però resulta que no. Les enquestes acaben, doncs, vas veient, i avui hi ha una enquesta, em sembla, al Mundo.
Al Mundo, mira, la tinc davant, tot just.
Que, bueno, que tornen a dir bueno, que el PP continua, doncs, amb una hegemonia molt gran, amb unes grans distàncies, amb un partit alternatiu que no acaba de ser atractiu per ningú, vull dir, i la gent acaba, doncs, renunciant i diu, bueno, doncs aquí no podem fer res, la impotència de vegades de...
Passa que és problema del sistema polític, però a mi el que em sobta moltíssim és que a nivell tècnic estiguem exactament igual, és a dir, no pot ser que un jutge denunciï que l'agència tributària obstrueix la justícia. Per mi, o sigui, si és impensable doncs, que el sistema polític tingui determinades pràctiques en el seu dia a dia, a mi el que em sembla demencial és que allò que ha de ser tècnic, rigorós, estricte, etc., doncs obstrueixi i no faci arribar els informes, els faci arribar tard, a mi em sembla demencial. El que dèiem abans, en resposta, i jo crec que en aquest últim any doncs, hem tingut una sèrie doncs, d'entitats doncs, que han abandrat aquesta resposta, des de la PA, el moviment doncs, per una educació pública i d'igualitat, etcètera, etcètera. Bueno, doncs a veure com, a veure cap a on desemboca, no? Perquè sí que és cert, doncs, que a nivell macro ens diuen que sí, que estem sortint, que ja veiem la llum al final del túnel, però és que l'important és que nosaltres no la veurem fins aquí molts i molts anys, i a més, quan la arribem a veure i sortim del túnel, no estarem allà on érem, per tant...
Tu potser ets jove i potser sí que la veuràs, però quan, els que són més grans, a mi preocupa molt, és dir, perquè dius, escolta, jo no sé quants anys més, però és dir, no ho veuré, això, aquesta renaixença. I, però penses, clar, amb els nets, i penses als altres, i dius, tu, quina societat estem transmetent, estem donant com a herència, diguem-ne, a mi això em fa mal, a nivell personal. És a dir, jo he viscut de la transició, he lluitat, he estat, doncs, compromès políticament, etc. I tenia la impressió que havíem fet un salt, que anàvem avançant, que aquest país estava s'havia modernitzat, que hi havia una qualitat de serveis, de vida, i això va perdent. I, ostres, què ha passat? Que no hem sabut consolidar-ho per poder-ho transmetre. L'ascensor social nosaltres el vam viure, jo, sí, que sóc de pagès i que vinc allò, i molts germans meus, dir, han anat situant-se i dius, Déu-n'hi-do, vull dir, jo penso que sóc un privilegiat, però és que els meus fills ja tenen problemes, doncs, per mantenir la feina. I ja veurem després, doncs, què passarà amb els nets i tal.
Dius, no, aquí I encara que en tinguis fallat, aquesta molt precària, per tant, ja no estem, doncs, ni a Montes on estàvem fa 4 anys, per exemple.
Jo volia dir només, respecte als comentaris que feu vosaltres, que crec que són molt encertats. Primera, que ser jutge és molt difícil. Ser jutge és molt difícil, perquè tu parlaves, per exemple, del cas Pretori o del cas Millet. Em sembla que el cas Millet té 70.000 folis. Jo no sé qui es pot llegir... Bueno, imagineu-vos aquestes novel·les que llegeixes de que tenen mil i escaig fulls i només has d'anar passant fulls. Imagina't un jutge que a sobre s'hi ha de fixar amb el que s'està dient allí.
Però el senyor tant, Millet potser era dels que estaven esquiant a...
Sí.
Aquestes
coses també te'n puc explicar. Per tant, ser jutge és molt difícil. Si a mi el Pep m'hagués preguntat qui et sembla que seria l'espanyol de l'any, que és la pregunta que et fa de vegades al començar l'any, jo et diria el Ruz i la Laia, és que són els dos únics paios, el Ruz aquest, que a mi em sembla d'una sobrietat extraordinària, va, i que li han prorrogat 6 mesos més la seva subsidiarietat.
Inclús m'ha sorprès.
A mi també. Mira si ens ho mirem malament. Mira si ens ho mirem malament, que jo pensava a la primera que d'allò ja el canviaran. Perquè, però és una persona... Dius, home, jo penso que és l'únic que em fa creure, sí, que realment amb el d'allò que dius l'estament jurídic és independent.
I el jutge de l'Urdangarín, vull dir que...
Exacte, que no es caldaria. Vull dir que aquest paio... sí, de tota manera, alguns... el Castro, clar que té el fiscal aquell que
li va tallant les ales,
però bueno, a mi són persones aquestes, sí, que creure en la independència de la justícia em sembla molt important. La segona cosa és que dius, després surten indultats. Jo crec, sí, surten indultats. Jo conec algun cas d'allò, i resulta que, bueno, s'ha estat a la presó, i dius, bueno, aquests hauria de ser la vergonya social. Bueno, doncs la gent, com que s'han quedat amb calés o s'han quedat amb el que sigui, els segueix, anem a dir, respectant. Sí. Els hi segueix fent la pilota, vaja, perquè ens ensenguem així en poques...
I escolta, en parèntesis, aquests... No, aquests no acabaran al sortir amb el salari mínim professional. Aquests continuen vivint un ritme de vida que ningú... És, dir, no saps...
és com la dona del Bárcenas, no?, que demanava, doncs, una mica de diners, doncs, per poder pagar, sí, la llum, no sé què, i es veu que va demanar, no sé si 5.000 euros al mes, una cosa, sí, així, per pagar la dona de feines... Bueno, en fi,
clar,
no,
dir, és aquesta situació... És aquesta
gent... Fora de l'abast nostre...
No, diu, tu torna tot el que has robat, sí, tu, que hi hagi, doncs, i si no tens un duro, doncs acostuma't a viure sense un duro.
Claro. Sí, jo crec que aquesta vergonya social, o és que nosaltres no ho tenim ben entès, la societat en general, perquè una persona així és un desjecte, és una persona que no hauria de poder prosperar més, hauria d'amagar en una cova. Vaja.
Sí, això fa 200 o 300 anys que aquest home s'hagués anat fora de la ciutat i a viure, doncs, del que puguis...
Però fixa't el que deia el Josep Maria, de que a sobre van tenint èxits, perquè a València més casos de corrupció jo crec que no n'hi ha hagut, i ha guanyat el PP mantes vegades.
Sí, sí.
L'alternativa és...
Però, escolta, deixa'm una derivada, que no deu venir a tomb, però allò que dèiem, que de vegades nosaltres constatem però no denunciem.
Sí,
llavors, el cas, per exemple, del Canal 9, tu, jo... aquí he sortit, em sembla que va sortir la setmana passada, que la tortura del dijous també, el tema de dir, hi ha uns professionals de la comunicació que han viscut en el marc d'aquest Canal 9 oficial, cedint, sotmesos a les línies editorials que marcava el govern. Quan els han fumut fora, quan s'ha tancat, ara han tret els draps bruts, s'han destapat. Dic, però què és això? Ara que ja no has dit, tu no has fet la teva feina com a professional de la comunicació, no has sabut denunciar allò que tu coneixies, allò que sabies, no. I aquest és el mal de la nostra democràcia.
Clar, sí, sí, és justament això. Jo vaig tenir l'ocasió de baixar a València doncs, a, dos dies després doncs, del tancament i vaig estar doncs, a, compartint taula doncs, amb extreballadors, etc. I m'explicaven la situació dramàtica. I ells són molt conscients i ha sortit moltíssimes vegades que el que van fer, doncs, bueno, no ho estàvem fent, diguem, no? És a dir, si tu defenses uns ideals i t'imposen uns altres, doncs, clar, defensant aquests altres, doncs això, no? Passa que, clar, que la situació doncs, de pinça i de repressió, diguem, que es vivia doncs, en aquella casa de maltracte laboral fins al límit d'insospitat, etc., doncs ho feia inviable, no? Bueno, per sort, no tothom treballa en el sector públic i no tothom doncs, té aquests problemes i per tant doncs, podem seguir confiant, no? Malgrat tot, doncs, amb aquestes entitats que han d'acabar tirant del carro, però sí que és cert que, bueno, que doncs, estem tenint doncs, un problema que no resolem i que en fi, com no posem doncs, fil a l'agulla, els preus seguiran pujant, etc.
Però jo penso que és un problema de feblesa social. I explicaré un parell de l'anècdota típica de que vas als trens, un jove, el que sigui, et posa els peus al seient i gairebé no goses dir-li baixi els peus. Si dius baixi els peus i l'altre et munta la bronca, la gent no va a favor teu. O sigui, jo crec que aquí hi ha una debilitat en aquest aspecte, de que penso que hauríem de ser més valents.
Passa una cosa, que és que... És a dir, és cert doncs, que...
És un exemple tonto.
És un exemple tonto, diguem, però jo també te'n posaria doncs, de gent gran. El problema no és la gent jove.
No.
Ho dic en el sentit que és absolutament generalitzat, diguem, i que la mala educació... Bueno, en fi, o sigui, podríem començar a posar casos. La mala educació de tothom... És preocupant.
Però jo em referia més a la debilitat, o sigui, que davant d'un fet mal d'allò. Un altre tema que jo trec alguna vegada són els interventors i els secretaris dels ajuntaments. L'interventor de l'ajuntament, o sigui, evidentment perquè l'alcalde no faci alcaldades, li han posat dos del que es diuen dels cossos nacionals, que és l'interventor i el secretari. I aquests, el secretari denuncia tot els acords que es prenguin que no siguin legals, i l'interventor tot el que no tingui un recolzament en el pressupost. Què passa? Jo no he vist, sembla que a Andalusia n'hi ha hagut, algun interventor que hagi anat a la presó per manca de fortalesa. Què passa? Que se li posa un caràcter fort, si té un alcalde amb un caràcter molt fort, i l'interventor, és el que dèieu del Canal 9, l'interventor, mira, no acaba de fer el seu deure, i perquè un reparament de l'interventor hauria de ser automàtic, aquell acord que aquell pressupost vol que sigui, hauria de ser anul·lat. Però l'interventor, si l'alcalde no sé què, pues s'ajupa. I així no anem bé. Jo crec que hem de ser, en aquest aspecte, s'ha de ser més combatiu. Més combatiu. Aquests locutors o aquests personal que deien del Canal 9 havien de denunciar la situació. Dius, és que em quedo sense feina. Bueno, perdona, és que la societat s'ha de fer màrtirs. Si no, no hi ha manera.
Però passa que només descobrim aquestes coses quan hi ha hagut ja doncs, un desenllaç. Però avui hi ha molts altres canals, hi ha molts altres mitjans de comunicació, de diaris, escrits i tal, que aquesta línia d'imposició d'una línia editorial és exactament la mateixa. Potser no és tan escandalosa, automàtica, però ens consta, els que hem fet periodisme i encara tenim relació amb periodistes, que això funciona a casa nostra també,
Aquí podeu dir el que vulgueu, i diem el que vulguem,
El
vull dir que...
ens deixa lliures.
Sí, que algun dia pateixes, no? També.
Allò,
escolti, però aquí pot dir el que vulgui.
Si ens escolta segons qui,
sí, però ei, aquí mai se li ha pagat el micro a ningú, vull dir que...
Jo volia dir només per acabar els comentaris, que és que jo crec que... Jo penso i pensava que Catalunya hauria de ser la primera que sortís, dins de l'estat espanyol, hauria de ser la primera que sortís de la crisi. Perquè nosaltres, la indústria catalana, estava basat més en la indústria que en el totxo. Evidentment, també teníem totxo. I llavors diu, la indústria és el que... I en canvi estic veient, no sé si ho tens per aquí, que Catalunya no acaba de surar més que els altres. O sigui... Jo crec que, per exemple,
Potser no ens deixen tampoc, és a dir, el dia que ens deixin de bo...
Això és...
Llavors ja...
Sí, però en aquest moment la indústria l'exportació, per exemple. Sembla que a Catalunya ha augmentat el 40% les exportacions. I, per tant, des d'aquest punt de vista, jo pensava que territorialment seríem els primers que sortiríem del túnel. I no estic veient això, perquè hi ha llocs molt més castigats pel totxo que Catalunya. No sé si no es nota, o com dius tu, no ens deixen...
Qui ha de pagar, doncs, li costa una mica més, diguem, no?
Una cosa, que hi ha hagut una referència abans del Josep Maria a aquesta enquesta del Mundo, i així puc introduir el tema polític. El PP guanyaria les eleccions,
sí,
i recupera vot respecte a la darrera enquesta, tot i que patiria una caiguda respecte als resultats de les eleccions. El PSOE trauria els pitjors resultats des de l'inici d'aquesta legislatura, hi hauria un increment de vot per Izquierda Unida i UPyD, i a Catalunya, o les forces catalanes, veurien com Esquerra Republicana millora molt les seves expectatives, gairebé doble el percentatge de vot, de 1,1% a 2,6%, i Ciu patiria.
Però es queda segon.
Sí, sí, i Ciu patiria un retrocés de 4,2% al 3,6%, continuaria sent la guanyadora, però vaja, que hi ha hagut un descens. Tot això, amb aquest 2014, que hi ha a l'horitzó una possible consulta, i dic possible perquè veurem com acaba, el 9 de novembre, que no sé si vostès les veuen viables, aquestes consultes, la consulta del 9 de novembre, o consideren que hi haurà un xoc entre Catalunya i l'Estat per veure com es resol aquesta situació política. Que vaja, que serà un del tema que tractarem el 2014, seguríssim, aquestes tertúlies.
Per mi el tema no és tant que hi hagi consulta o no hi hagi consulta, sinó que el poble de Catalunya, doncs, pugui decidir, doncs, el seu futur, sigui per la via que sigui. Potser, doncs, el 9 de novembre, doncs, no posarem la papereta del sí-sí o del sí-no, l'opció que sigui, sinó que, doncs, acabarem votant unes llistes, com qualsevol altres eleccions, però sí que és cert, doncs, que el que hem de tenir tots molt clar, doncs, és aquesta voluntat, doncs, de decidir, de votar, i peti qui peti, no? Sí o sí, doncs, que és el que anem defensant, doncs, alguns partits en els últims mesos barranys. El que sí que... si l'important és la consulta, jo de totes maneres sí que voldria avançar-la, no? Perquè sí que és cert, doncs, que hi ha una sensació, doncs, de com que no votarem, doncs és igual, ja no ens deixaran. Bueno, no ens deixaran, escolta, nosaltres, el poble català, si és fort, com, doncs, amb la resposta, doncs, a la crisi, a retallades, als increments de preus, etc, si és fort, doncs acabarà imposant, doncs, el que vulgui fer i el que vulgui ser. Per tant, hem de travar, doncs, el fet, doncs, que es faci la consulta, doncs, com es pugui, perquè, doncs, a nivell internacional, doncs, també necessitem, doncs, que, doncs, fer saber, doncs, quina és la nostra voluntat, doncs, de permanència o no a l'Estat espanyol, i per tant, doncs, hi hem de posar, doncs, tota la carn a la graella. Cada vegada que algú dubta de la consulta es fa més petita i es debilita més. Per tant, està a les nostres mans que això no sigui així. Si acabem votant o no acabem votant, escolta, això ho veurem el 9 de novembre. Però el 9 de novembre ho veurem. No ho veurem ara, ni ho veurem, doncs, segurament l'1 de setembre. Per tant, el que cal és feina i canya i canya i canya, i que sobretot, doncs, que els polítics doncs, sentin l'alè, doncs, de la ciutadania darrere. Si es vol votar, doncs, que es voti, i per tant, doncs, endavant, doncs, amb tot el suport que necessiten les institucions, doncs, perquè la consulta s'acabi fent.
Jo, primer, faria una prèvia. A mi em sabria greu, d'alguna manera, lamentaria que el debat, en aquest cas, diguem-ne, sobiranista, nacionalista o independentista, com li vulguem dir, monopolitzés tot el debat de l'any. I que els altres fronts, el front de qualitat democràtica o el front de la sortida de la crisi, quedés a segon terme. Quan jo penso que són primers i hauria de ser el gran centre de debat en què tota la ciutadania i els grans, fem moltes comissions per veure com seria un hipotètic, doncs, el estat sobirà, i no hi han les mateixes comissions per dir què podem fer a Catalunya per sortir de la crisi, què podem fer a Catalunya per democratitzar, perquè la democràcia sigui molt més potent i molt més transparent. Això no es fa. De cara a la consulta, jo sóc partidari de que això, doncs, és una ocasió que tenim, doncs, de poder definir-nos, però també sóc, no sé si dir-ne realista, pessimista, com vulgueu dir-li, però jo estic convençut que aquesta consulta, si en vot, no es farà el 9 de novembre, vull dir, estic convençudíssim, i per tant, doncs, hem de saber trobar les alternatives. Que les alternatives siguin unes eleccions, tampoc m'agrada, vull dir, ho dic sincerament, perquè Hi ha una cosa que per mi, inclús a nivell democràtic, si hi ha consulta, sabem quants ciutadans volen una cosa o en volen una altra, sobretot si són capaços de posar sobre la taula els mitjans perquè les posicions contrastades es puguin expressar amb la mateixa força i amb la mateixa llibertat. És a dir, si tu només fas un discurs sí, i no deixes que els que diuen no, tinguin també els mitjans per expressar-se, estem adulterant una mica el debat. Però després hi ha una cosa, és a dir, això és vàlid, és a dir, un cop la gent vota, cadascú, cada ciutadà decideix, està decidint. Si fem eleccions, jo estic donant-hi voltes, les eleccions són per escollir diputats. Llavors, el que acaba cristal·litzant després d'unes eleccions són uns grups parlamentaris. A darrere dels grups parlamentaris resulta que no juguen els vots individuals amb la mateixa proporció que en una consulta. Per tenir un diputat a Lleida, amb 20.000 electors en tens prou. Per tenir un diputat a Barcelona, les últimes eleccions se'n van necessitar 32.000. Llavors, home, si a mi llavors a l'hora de votar al Parlament val igual el diputat de Barcelona que el diputat de Lleida, m'estan estafant uns vots ciutadans.
Són les regles del joc, no?
Però que no és democràtic al 100%, en el sentit de donar a cada ciutadà el mateix dret.
És complicat dir que no és democràtica una cosa d'aquesta.
No, es pot equiparar la consulta, simplement.
Però en tot cas, no és tant la representació que acabi sortint d'aquestes eleccions, que jo insisteixo que hi ha una consulta i punt i ja està, però no és tant el que acabi sortint com el nombre total de vots, diguem.
Exacte.
La República no sortia després d'unes municipals, d'unes eleccions municipals, que m'expliques tu quina transcendència tenen a nivell de país, no? Per tant, és a dir, la qüestió és que la gent es pugui expressar a les urnes i vagi a votar.
Sí, compte amb les eleccions municipals, perquè són les primeres després del 9 de novembre. Sí, vull dir que si no els deixessin votar el 9 de novembre, potser aquelles municipals poden agafar un caire...
És possible.
Podrien passar molt bé aquí cobrint-ho des de cua.cat, perquè serien unes municipals que bullirien.
És possible. Però no, jo ho dic una mica per fer veure que no és exactament igual la força que té el vot de cada ciutadà amb la delegació que es fa quan hi ha unes eleccions pel mig. Això es delega, però es delega amb unes desproporcions, amb un desequilibri d'aquest no val. És a dir, el meu diputat de Barcelona resulta que necessita 32.000 per defensar la seva posició. I el de Lleida, que a l'hora de votar val igual l'un que l'altre, resulta que al darrere seu només en té 20.000. Home, jo aquí hi ha alguna cosa que falla.
Pasqual.
Que el Josep Maria ha obert un front que ens donaria...
I tenim 3, 7 minuts només,
tertúlies més. A veure, jo la primera cosa que he de dir és que jo estic molt engrescat amb tot aquest procés. Per tant, com acabarà? No ho sé, però jo ara estic molt il·lusionat. La segona cosa, jo deia el Bernat, diu de decidir que puguem decidir el nostre futur. El Rajoy també ho va dir. Fa molt poc, va dir, y no es que pa duda españoles que serán todos los españoles los que decidirán el futuro de España. És a dir, des d'aquest punt de vista ja va ben enfocat. L'única cosa és que no sap fer l'escala homotètica per dir lo de Catalunya, o no la vol fer, vaja, més ben dit. Que crec que això seria important que ens donguessin una entitat jurídica en tot aquest tema. Volia dir també que per mi el que es voti o no es voti és, o sigui, el debatre el tema de la consulta crec que és un debat democràtic. O sigui, des d'aquest punt de vista estem, diguem, exalçant la democràcia. Jo crec que és un debat democràtic, no és un debat legal, estem davant d'un debat democràtic. I crec que això seria important. Fins ara hi ha hagut la negació. Som com si nosaltres no féssim res de no sé què, no sé quantos. Ara, bueno, ells s'espavilen, em sembla que han fet una d'allò de no sé 200, no sé quants fulls per donar-li a les ambaixades i que el García Margallo es vagi dient allà.
Vol dir que els preocupa.
Exacte. Ara ja no hi ha la negació. Ara diuen, a veure com podem combatre. Ja és molt important.
Molt.
Això per mi és molt important. Ja no és la negació, sinó dir com podem combatre això. Però hi ha hagut una manera de que estan tergiversant els termes, perquè ara, per comptes de parlar d'espoli fiscal, parlen de solidaritat. Van veure una xifra, que eren a vora dels 7.000 milions, 6.910 milions que feien de solidaritat. D'on els treuen? Perquè van dir que farien les úniques balances fiscals que han sortit, van ser les del 2005, que les van treure el 2006. No n'han tret cap més. D'on treuen aquests números, d'on treuen aquestes xifres? Són les de debò? Són les que diem nosaltres? Jo crec que aquí cal també moltes explicacions. deia, em sembla que era el Bernat, que deia l'alè de la ciutadania. Han de sentir l'alè de la ciutadania. Jo crec que el Rajoy també l'ha de sentir, i per això jo penso que s'ha de fer la, que es farà la consulta. Un 50 no sé quants segons del CEO, no sé quan, un 50 i escaig per cent dels espanyols, els hi semblava bé que hi hagués consulta. El que no li sembla bé és a ell. Però hi ha una part d'Espanya que li sembla bé. Una part internacional li estan dient moltes vegades, diuen, Catalunya no entra a Europa. Però llavors el paràgraf de darrere, i em sembla que l'altre dia el Wall Street Journal, el darrere li diuen, però vostè arreglis. És a dir, el Rajoy jo crec que té una pressió molt important de dir, això ho has d'arreglar. I dintre d'aquesta pressió important, jo crec que notarà l'alè de la ciutadania, perquè això així no s'aguanta de cap manera. I per tant crec que d'una manera o altra ens ha de donar una sortida per la consulta.
I l'alè, en certa manera, doncs, ja estan sentint, no? És a dir, el fet doncs, que estiguem on som, també ve doncs, perquè la ciutadania en un moment determinat doncs, s'ha mobilitzat, doncs, com mai s'havia mobilitzat aquest país, i com en pocs països s'ha mobilitzat doncs, la ciutadania, i per tant la dosi de realisme que comentàvem abans per mi és aquesta. I per tant, de la mateixa manera doncs, que fa 6 mesos doncs, no podíem preveure de cap de les maneres doncs, que estaríem on som, i fa 2 anys ja no cal que parlem doncs, que era impensable doncs, que féssim doncs, el que hem arribat a fer doncs, a la ciutadania, com que no, com que hi ha una incertesa doncs, molt gran, jo no deixaria per tancat res, i tenim molt clar doncs, que no es farà la consulta. Escolta'm,
no, jo no.
Escolta, fa un any i mig no en teníem ni idea que podríem estar aquí, per tant creiem-nos-ho, perquè és que si no ens ho creiem tenim un problema democràtic, perquè és el que comentaves tu, ja no és un tema doncs, independència si independència no, sinó és un tema doncs, de defensar la democràcia, defensar l'estat de dret, doncs, el que volem construir doncs, a partir d'ara doncs, en aquest país, i insisteixo el fet doncs, que cada vegada que una sola persona doncs, dubta doncs, que es faci la consulta, la debilita, i la consulta es farà si el president Mas sap doncs, que tothom està disposat a anar fins, anar fins al final.
Pep, només 30... Sí.
Sí, ja bueno, i el Mas... Ai, jo
penso... Sí. És un segon,
sí, que tenim 3 minuts,
eh? Explicar el tema de la territorialització de les votacions. Primera, és que si no els de Lleida, clar, no pintarien, no tindrien cap diputat. I segon, el problema, penso que més que aquest, és la partitocràcia. És a dir, que quan tot això, com has expressat molt bé, després es junta amb uns d'allò, llavors hi ha representants realment en els que manen del partit. Hi ha representants de proporcionals, o sempre són de Barcelona, per entendre'ls així de clar. Perquè són aquests els
no,
que...
No, sempre
decideixen.
Són de partit.
Sí.
És diferent.
Això és el que volia dir.
No, jo dic que l'alè, jo penso que se sent, i penso que el que ha dit ell, dir, el fet de que s'hagi hagut d'enviar un vademecum a totes les ambaixades, això vol dir que els preocupa i que, per tant, saben que això s'està internacionalitzant i per tant això ja ho tenim guanyat, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Jo, pessimista, no, jo m'agradaria ser molt realista, vull dir, i no voldria doncs, tampoc que la gent anés doncs, creant doncs, grans somnis i després es troba sí. Doncs, que hi ha una paret i un mur. Jo, si veig un mur, jo haig de dir alerta que aquí hi ha un mur. I no vull que s'estrelli la gent, si pot ser.
Però acabem fins al mur. Quan arribem al mur,
no, ja donarem la volta jo vull saber què hi ha darrere del mur. Quan trobo el mur, jo... Per això et deia que jo m'agradaria que hi haguessin moltes comissions que diguessin, i si trobem el mur, anirà així, així, així. No, he de dir, això no en parlem. Arribem al mur i si ens estrellem, ja després ja ho veurem. No,
jo
home,
crec que d'aquí al 9 de novembre...
I tercer, a mi em preocupa una cosa. És dir, que una cosa que el PP doncs, digui que no, però a mi em preocupa que no hi hagi políticament una alternativa a nivell espanyol que ho vegi d'una altra manera. És dir, que el PSOE no vegi doncs, que això, que seria un alè, diguem-ne, doncs, des de l'esquerra, perdó.
No passa res.
Sí.
Digues, no.
I que, per tant, que no tenim una esperança doncs, de partit polític que pugui entengui el plantejament que es fa des de Catalunya.
I segons deia el Pep, si les expectatives són que el PP seguirà guanyant, la petita possibilitat de que el PSOE, que ho veu igual que el PP, canvi i hi hagi una alternativa, això és impossible.
Escolti, no hem de deixar aquí perquè gairebé són les 10... Pasqual, Josep Maria i Barna, moltíssimes gràcies per aquesta primera tertúlia de l'any i ens anirem trobant i xerrant. Que vagi bé, molt bon dia.
Molt bé, gràcies.